Notícies Vespre. Karen Madrid.
Cop sobre la taula dels alcaldes de l'Arc Metropolità per reclamar la construcció de la Ronda Nord. Des de l'associació presidida per l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, han posat de manifest la importància de la infraestructura. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Ferrés insisteix que al territori hi ha un consens per impulsar la infraestructura, encara que s'asseguri al contrari.
Jo crec que això és molt important dir-ho, i dir-ho també a la Generalitat de Catalunya, que quan diuen no hi ha acord en la Ronda és mentida. És a dir, en el sistema de rondes i en la connexió de rondes hi ha acord de tot el territori. De Castellà, de Sabadell, de Terrassa, del Parlament de Catalunya i ara, a més també hi sumem l'Arc Metropolità.
La demanda de l'Arc Metropolità arriba després que el mes de juny passat la Generalitat es desentengués a l'últim moment de l'acord entre ajuntaments i el Ministeri de Transports per construir el quart cinturó.
Els infermers del Taulí reclamen millores en les seves condicions laborals.
Així ho han fet sentir un centenar de treballadors de l'hospital a primera hora d'aquesta tarda, alertant que hi ha un infermer per cada 20 pacients. Una falta de personal que podria suposar, diuen, problemes de seguretat per als malalts.
I en esports, el Sabadell està obligat a millorar la seva defensa, ja que el nombre de gols encaixats dificulta guanyar els partits.
Així ho ha assegurat el central arlequinat Pelayo Suárez, després que l'equip hagi començat a preparar el partit d'aquest dissabte a la Nova Creu Alta contra la Societat Deportiva Logroñés.
Aquesta i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. No hi ha problemes. Si n'hem de trobar, mirem directament a Barcelona, perquè hi ha trànsit dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs i trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i el túnel de la Rovira en sentit Meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 15 graus, han tornat a pujar les temperatures, 4 graus més que hi ha aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Durant les properes hores la temperatura ha d'anar pujant i s'espera, ho farà durant aquestes immediates hores, i s'espera que sigui cap a la zona del litoral central i sud, on parlem d'una temperatura més suau que pugui rondar valors de 20 a 22 graus. En canvi, cap a l'interior sí que l'ambient tendirà a ser més fresc, sobretot cap a les baix del Pirineu. Pel que fa als núvols, mantindrem aquest cel més asserenat amb restes de núvols i cal dir que a mesura que avanci la tarda la tramuntana es reforçarà i afavorirà la formació d'alguns núvols cap al sector central del litoral o cap al litoral nord, però a la banda de la Selva i cap al sud del Baix Empordà. Aquests núvols podrien deixar alguna precipitació ben entrada de la matinada i també demà a primera hora del matí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els alcaldes de l'Arc Metropolità uneixen esforços per reclamar que es faci realitat la connexió entre Sabadell i Terrassa a través de la Ronda Nord. Insten la Generalitat a sumar-se a l'acord que es va escenificar el juny passat entre els dos ajuntaments i el de Castellà i el municipi de Transports, i del qual el govern català es va despenjar en l'últim moment. Marta Ferrés és alcaldessa de Sabadell i presidenta de l'associació.
Hem de poder connectar aquesta B-124, en aquest cas a través, com també deia el Jordi, de la Ronda Oest i amb la C-58. Per tant, és importantíssim per treure de la Gran Via més de 30.000 vehicles. En aquests moments aquesta via urbana no té cap sentit i, per tant, hem de fer un sistema de rondes. També la millora entre Sabadell i Terrassa l'altre element capdalt a través d'aquest nou eix i que el que faria és no només dependre tot, jugar-nos de tot a la C-58 i a la Nacional 150, sinó també millorar el trànsit intern de nord a sud de les dues ciutats, que també és un altre dels elements importants.
Els municipis defensen la unitat del territori per fer possible la via.
Una Ronda Nord que pagaria el govern espanyol, transferint els diners a la Generalitat a través de la disposició addicional tercera de l'Estatut, tal com es va acordar el juny passat. Pel que fa al traçat, el govern català també podrà dir-hi la seva, tot i que Ferrés ha recordat que hi ha consens perquè la Ronda tingui un tram soterrat i no es trinxi el territori. L'alcaldessa també ha insistit que sense la infraestructura no serà possible pacificar la Gran Via. Un altre dels avantatges seria la capacitat de desenvolupament industrial de Sabadell, Terrassa i Castellà, ja que els camions podrien circular de manera més àgil sense haver de creuar grans trames urbanes. Amb totes les cartes sobre la taula, tant Ferrés com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han avançat que han demanat una reunió amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per abordar la situació, una petició que encara no ha tingut resposta per part de Palau. Ara bé, el conseller de Territori, Juli Fernández, sí que assistirà al Consell d'Alcaldes del Vallès Occidental, previst per al pròxim dia 1 de desembre, on se li traslladarà la necessitat de de vertebrar el territori a través de la Ronda Nord.
El centre de Sabadell ha aguantat bé el sotrac de la pandèmia i ha aconseguit mantenir el pes comercial. Actualment hi ha un 83% dels locals amb activitat, malgrat que entre el 2020 i la primera meitat del 2022 hi ha hagut rotació de negocis. És una de les conclusions que recull l'últim informe de l'Observatori de Centres Urbans i Comerç.
A diferència de la resta de centres urbans analitzats, la confiança inversora a Sabadell s'ha mantingut a l'alça aquest 2022. El director de l'Observatori, el sabadellenc Jordi Obradors, apunta que aquest fet podria respondre a múltiples factors. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Que jo diria que a Sabadell no vam tenir ni una tancada tan bèstia el 2020 de negocis, ni una pujada, ni un sufler el 22. Per tant, de lo que es va tancar tranquil·lament s'ha anat obrint tranquil·lament.
Aquesta tendència positiva contrasta amb la pèrdua de visitants que ha experimentat el centre de Sabadell, un flux que ara se situa en els 63.000 de mitjana cada dia. Malgrat aquesta menor afluència, la despesa que fan aquestes persones és major.
Del febrer del 19 al febrer del 22, la ràtio ha augmentat un 108%. Abans, una de cada una comprava. O sigui, tothom que estava al carrer comprava. No vol dir que hi havia gent que no comprés i algú comprés 5 vegades, eh? Però la ràtio era 0,99, és a dir, 1 a 1. Actualment estem a 2, 2 sobre 1. O sigui, de cada persona compra 2 vegades. Abans cada persona comprava una vegada, ara cada persona compra 2 vegades. Per tant, quasi que hem doblat l'eficiència d'aquest flux. És veritat, tenim menys gent, però la gent que hi ha, des de l'interès comercial, està més per la feina.
El dia més fort a nivell de vendes al centre és el dissabte, seguit el dijous i el divendres, tot i que aquests dos dies hi predomina més la gent de pas, ja sigui per passejar o per anar a la feina.
I una bona oportunitat per voltar pels comerços de la ciutat és el Black Friday. La campanya d'ofertes, que inicialment es feia cada 25 de novembre, cada cop s'allarga més i moltes botigues opten per oferir els descomptes durant tota la setmana prèvia. Ràdio Sabadell ha parlat amb alguns establiments que confien que la campanya, que dona el tret d'inici a les compres nadalenques, servirà per remuntar vendes.
La crisi inflacionària, per una banda, i l'arribada tardana del fred han frenat les vendes, sobretot de roba i calçat, les últimes setmanes. Per això, els comerciants veuen esperançat el Black Friday, quan esperen que hi hagi molt més moviment. Així ho ha apuntat Núria Oristrell, de la botiga Kipling del Passeig.
Com que tampoc ha fet fred abans, o sigui que la gent tampoc s'ha canviat de jaqueta ni s'ha canviat, nosaltres anem molt a darrere de la roba. Saps? Quan la gent es canvia de la temporada, doncs llavors és quan els accessoris se'ls veuen desfassats. I aprofiten per canviar-se el bolso, per canviar-se, jo que sé, un mocador, una cosa d'aquestes. Llavors, doncs, jo espero que sigui una bona campanya, saps? Però, esclar, això sempre és el que esperem els comerciants, no? Si arriba o no arriba, ja ho veurem.
Els descomptes oscil·len entre el 15 i el 50%, però només en articles seleccionats, tal com diu Andrea Luque, de la sabateria Ucases del Passeig Manresa.
Perquè ja, com també està tot, com està de preus, doncs les empreses també intenten ajudar una mica al client. Fem un 15% a tota la botiga, excepte complements i material de neteja de les sabates.
En aquestes dues botigues s'ha optat per allargar el Black Friday una setmana, mentre que al Natura del Passeig els descomptes només s'aplicaran el dissabte 26. Núria Romero, dependenta, explica el perquè.
Farem Black Friday només, el dia 26. Sí, política d'empresa. Tots els Natures farem això perquè Natura no vol contribuir com a les compres excessives.
Sigui com sigui, el Black Friday s'ha consolidat en el calendari comercial de Sabadell i és una data marcada en vermell per als botiguers. Aquest diumenge, per cert, les botigues romandran obertes en el que serà el primer festiu comercial de la campanya de Nadal.
I precisament Sabadell enceta la campanya de Nadal aquest cap de setmana. La tradicional encesa de llums es farà dissabte, però els paradistes de la Fira de Santa Llúcia ja començaran a atendre els clients aquest divendres, tot plegat en el primer Nadal sense restriccions des de l'esclat de la pandèmia.
La vintena de casetes de fusta de la Fira de Santa Llúcia ja ocupen la plaça Doctor Robert, amb l'objectiu de fer arribar figures, arbres i molts als sabadellencs. La presidenta de la Fira, Dolors Casas, admet que aquest any venen tocats per la inflació, però reduiran l'impacte als clients. Són declaracions al Matí.
Sí, també ens afecta perquè nosaltres també hem anat a buscar material i el material també se'ns ha pujat més. Pues, el que són en figures, per exemple, jo que venc arbres, poso els arbres, els rams, tot això, tot el que d'això se'ns ha carit una mica. Nosaltres assumirem una miqueta. Clar, no podem tampoc posar uns preus elevats, m'entens? Vull dir que si nosaltres ens pugen, doncs nosaltres pujarem una miqueta, però tampoc pujarem el el que potinguem. Nosaltres assumirem una miqueta el que és la pujada.
De bracet de la Fira de Santa Llúcia arribarà la inauguració del Pessebre de la Ciutat a la plaça Sant Roc dissabte a 13:45. Diumenge també a 13:45 s'inaugurarà la 81a mostra de pessebres amb una quarantena de diorames de diferents temàtiques. N'ha parlat al cafè el president de l'agrupació de pessebristes, Francesc Bartolomé.
Com cada any el que intentem és tindre una exposició molt diversa. Els nostres artesans, els nostres artistes, el que fan és que no sigui una exposició monotemàtica en el sentit que hagués vist un pessebre vistos tots, sinó que cada un doncs, entra amb detalls absolutament diferents. Sabeu que aquest any, desgraciadament, tenim un conflicte obert doncs, entre Rússia i Ucraïna. Doncs, alguna cosa hi haurà en aquest aspecte. Sí que volem reflectir sempre un pessebre de tipus de denúncia social, això hi serà.
Unes propostes nadalenques que aniran acompanyades d'una novetat, la galeta del llaminer. Eva Fernández és responsable del forn Centenari i presidenta de Sabadell Comerç Centre.
S'ha creat amb molta il·lusió, és una galeta doncs, molt bona, feta de mantega, i a més doncs, té una il·lustració de xocolata molt atraient als nens, perquè poden veure molt, amb una il·lustració molt bonica el llaminer.
La galeta del llaminer es podrà comprar als forns d'Artbó, Carreres, Galana, Valero i Centenari a partir de divendres per un preu de 2,95 €.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Més d'un centenar d'infermeres de l'Hospital de Sabadell s'han manifestat aquesta tarda en protesta per les condicions laborals. Denuncien que, tot i que el Taulí rebi diners públics, el seu conveni està emparat amb els dels centres concertats, que per regla general tenen menys retribució que els funcionaris. Ho explica una infermera del centre.
Nuestro sueldo es de dinero público, o sigui, la Generalitat és el que paga les nòmines, per això, si ens retallen o no, però no som funcionaris, amb la qual encara no hem recuperat el 5%, nosaltres, els funcionaris sí, això se'ls va quedar allà quan van redactar la llei de tornar el 5%, es va oblidar del personal del concertat, i sobretot és això, que nosaltres tenim un conveni diferent al públic, que nosaltres no som funcionaris, no tenim les mateixes, ni els mateixos dies ni les mateixes condicions que els funcionaris, i fem la mateixa feina, i amb el públic, amb la població mateixa.
En aquesta concentració s'han viscut moments de tensió quan ha arribat al centre el director de Recursos Humans, Antonio Llamas.
Sí, és en aquest moment quan s'han sentit crits de dimissió, de poca vergonya i de no podem més. Les infermeres denuncien que arran de la pandèmia les seves condicions laborals s'han quedat estancades i afirmen que superen les 80 hores extres mensuals de cada mes i que molta de la seva feina també acaba recaient a les auxiliars d'infermeria, unes professionals que legalment no poden realitzar les tasques de les seves companyes. Les infermeres que han atès el micròfon de ràdio Sabadell no han volgut dir el seu nom per por a represàlies per part de la direcció del Taulí.
En l'àmbit purament sanitari, l'Hospital de Sabadell s'assuma a la Vall d'Hebron i comença a aplicar l'anomenada cesària respectada o cesària provincle. La mesura pretén facilitar que les mares i els seus acompanyants coneguin el seu nadó tal com ho farien en un part vaginal, un sistema que suposa beneficis per les mares i pels infants.
La cesària respectada permet a les mares escollir com volen que sigui el primer contacte amb el seu nadó. Així ho ha explicat al programa Al Matí la coordinadora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, Belén Cox.
En aquesta cesària el que intentem és crear dos ambients, sí, l'ambient quirúrgic i l'ambient més del naixement i de la mare i el seu acompanyant en el moment de la cesària, del naixement del fill. Llavors, en el moment en el que està sortint el bebè, sí, el que una de les opcions que s'ofereix, si la dona vol, que no totes han de voler-ho, es pot baixar el taló de manera que pot veure com està naixent la criatura.
La mare pot ajudar amb els braços a sortir el nadó i establir un primer contacte pell a pell, fins ara no facilitat en les cesàries. La llevadora Cristina Olives explica els beneficis que suposa per al nadó.
Els ajuda directament a millorar la seva termorregulació, d'acord? Perquè el contacte pell amb pell els evita refredar-se, amb el que comporta doncs, disminució també del cortisol del nadó, els evita que els hi baixi la glicèmia, també amb la mare en contacte pell amb pell doncs, els hi disminueix l'estrès. Tot això també doncs, afavorint també doncs, una lactància precoç.
Dels 2.029 parts registrats al Taulí el 2021, prop d'un 19% van ser per cesària. L'objectiu a mitjà termini és oferir la cesària respectada a totes les dones que se sotmetin al procediment. Només en queden excloses les que reben una cesària d'urgència i amb risc.
Ràdio Sabadell. Notícies.
27 alumnes de l'Escola La Trama han participat a la jornada sobre fusteria que s'ha fet a l'Escola Industrial, organitzada pel Gremi de la Fusta de Sabadell i la Comarca en l'edició d'enguany del Ciutat i Escola.
Dissenyen peces a l'ordinador i després les passen al control numèric per mecanitzar el procés i treballar manualment amb la nova maquinària i noves tecnologies. Les peces a confeccionar són les fitxes d'un dominó, fetes amb fusta. Kàtia Bota, presidenta del Gremi de la Fusta de Sabadell i Comarca, explica que es fa per fomentar-ne la visibilitat.
Realment el que nosaltres volem és incentivar la nostra, el nostre sector. Volem aportar visibilitat al nostre sector. És el moment de la fusta. La fusta és un material sostenible i creiem que hi ha molta demanda i creiem que és molt important que també els alumnes comencin a veure una mica la formació professional, aquest sector, com un sector atractiu.
El regidor d'Educació, Manuel Robles, recorda que hi ha opcions més enllà de voler arribar a la universitat.
La felicitat no sempre està a la universitat. La felicitat està en qualsevol lloc que la persona s'hi trobi a gust treballant. I aquí el que intentem ser sempre és posar sobre la taula possibilitats formatives i dins de les possibilitats formatives aquesta de fusteria.
L'objectiu de la jornada és fomentar l'interès per a aquestes activitats professionals.
Avui també és notícia...
D'aquí poc més de mitja hora comença al Teatre Principal l'acte institucional de celebració del 75è aniversari de la Joventut de la Faràndula.
En aquest acte s'espera que hi participi la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, així com els representants polítics de l'Ajuntament de Sabadell. Tot plegat, com dèiem, comença a les 8 del vespre al Teatre Principal.
Finalitza la campanya Mercats Sostenibles amb la implicació d'una quarantena d'estudiants de l'Institut Les Termes.
Gràcies a aquesta campanya, l'alumnat de l'Institut ha treballat durant el primer trimestre d'aquest curs la problemàtica dels plàstics d'un sol ús i han portat a terme diverses activitats relacionades amb la campanya, tant a l'Institut com al Mercat Central.
La temporada de gener a juny del 2023 a la Cava Orpí començarà el 27 de gener amb Albert Pla. La programació oferirà 33 espectacles, alguns amb més d'un passi, arribant així a la quarantena. No hi faltaran els grans noms com Manu Guix, Andrea Motis, Chicuelo, Big Mama Montse, Silvia Bell, Toti Soler, Lluís Coloma, Arnau Tordera o Laura Andrés. També Sergi Carbonell, el compositor de Charango.
El percentatge de sabadellencs és del 44%. El promotor d'UIU, Pere Orpí, diu que el local té bona reputació perquè els artistes s'ho parlen entre ells i, per exemple, es cobra el moment.
Ells es troben de vegades que han de treballar, que també cobren, però per exemple ahir que vaig estar amb funcionaris públics, doncs em deien, clar, és que vosaltres podeu, a part de la relació tu a tu amb l'artista pràcticament o amb el mànager, podeu pagar a l'instant. Clar, hi ha artistes que si treballes per l'administració potser et paguen a 6 mesos o a 8 i els hi costa. I en algun altre lloc doncs que malauradament de vegades no cobren, no?
El programa inclou dos cicles, Afrec de guitarra pels virtuosos d'aquest instrument i Denominació Origen Sabadell, que inclou els artistes emergents de la ciutat, com per exemple Los Watts, Roger Pedrós, Quims Quartet, Els Impossibles, Venus, Laura Obradors i Assumpta Comí, Sisquet, Creu i Bernat. També formarà part d'aquest cicle l'obra Raptes i Conjectures, de Tom Colomer, a càrrec de Lluís Teatre.
La Cava Orpí va vendre 4.000 entrades l'última temporada, les mateixes que es posen ara a disposició.
No hi faltaran els grups de tribut a Elvis Presley, La Oreja de Van Gogh, The Beatles o El Último de la Fila. Un d'especial és el de Stephanie Grappelli, a càrrec de Joan Chamorro, Elia Bastida i Josep Travé. Les entrades ja estan a la venda.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Roger Torrent celebra l'absolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que només ha rebut un vot contrari.
L'expresident del Parlament i tres membres independentistes més de la mesa van ser jutjats per desobediència per haver permès debat sobre l'autodeterminació i la monarquia a la cambra. Torrent assegura que la resolució protegeix la llibertat d'expressió i estableix un precedent positiu per a la mesa. Així mateix, l'ara conseller d'Empresa i Treball ha insistit que el judici no s'hauria d'haver produït mai i que els diputats del Parlament haurien de poder exercir els seus drets polítics sense l'amenaça permanent de la judicialització.
El Parlament reclama a l'Eurocambra la prohibició del sistema d'espionatge Pegasus i altres similars a la Unió Europea.
A més, també vol que tres diputats puguin participar en l'audiència del dia 29 de novembre a la Comissió d'Investigació de l'Eurocambra encarregada d'examinar l'ús de Pegasus en relació amb l'Estat espanyol i el Catalan Gate.
El president espanyol Pedro Sánchez considera clarament insuficient la proposta del topall del gas de la Comissió Europea de 275 euros al megawatt hora.
Per Sánchez, aquest topall pot tenir efectes perversos, com per exemple que en augment el preu.
I l'exdirectora financera del Palau de la Música, Gemma Montull, ha negat haver ocultat rendes de lloguers d'immobles per evitar pagar les indemnitzacions del cas Palau.
Ho han assegurat fons de la seva defensa després que hagi declarat a la Ciutat de la Justícia per aquesta causa. També ha passat pels jutjats l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, que no ha declarat pel seu delicat estat de salut.
Esports.
En futbol, el centre d'esport Sabadell, Pelayo Suárez, opina que estan obligats a millorar l'àmbit defensiu, ja que és molt complicat guanyar partits encaixant tants gols.
El central del centre d'esports ho ha confirmat avui en roda de premsa després de l'entrenament realitzat a la nova Creu Alta. Suárez ha assegurat que aquesta setmana han treballat de valent per intentar no cedir tants gols en contra, 20 en 12 partits.
Tenemos que mejorar en este aspecto porque es complicado ganar los partidos encajando tanto. Entonces, bueno, si más si cabe, esta semana aún más hablamos sobre ello, sobre los centrales y bueno, la defensa en general para hacer más hincapié en ello porque es algo que queremos mejorar y mejorar mucho.
El jugador arlequinat s'ha mostrat feliç també d'haver pogut encadenar 5 titularitats consecutives i assegura que treballa dur dia a dia per posar en problemes a l'entrenador a l'hora de fer les alineacions.
La verdad que estoy contento, muy contento, la verdad. Llevo, si me parece, 5 partidos seguidos de titular y bien, contento, con sensaciones creo que bastante positivas y bueno, trabajando día a día, la verdad, y disfrutando día a día para intentar tener mayor continuidad.
Alberto Fernández, de molèsties al genoll, no ha acabat l'entrenament. A més, el club ha conegut avui la sanció de 2 partits per Armando Corbalán després que fos expulsat per protestar des de la banqueta diumenge a Los Pajaritos.
Encara futbol, en aquest cas a segona catalana, doble victòria dels equips sabadellencs del subgrup 4B.
El Can Rull va superar el segon classificat, el Montcada, amb una primera part espectacular en què els de Numoski van marxar 3-0 als vestidors i els visitants es van quedar amb 10 just abans del tercer gol. Els visitants van retallar distàncies a la segona part i van patir 2 expulsions més. El jugador del Can Rull, Fran Rossell, explica què va passar.
No fue un partido conflictivo, ¿eh? Lo que pasa que fue, bueno, la primera parte hubo una entrada un poco agresiva por parte de ellos y se acabó, bueno, lo expulsó roja directa, y luego la segunda parte pues sí que se calentó un poquito más desde fuera, pero nada, fue el banquillo de ellos que protestando le sacaron una roja a un jugador que estaba en banquillo, y luego los últimos minutos creo que fueron 2 amarillas, dos acciones puntuales de juego, pero no fue un partido agresivo ni nada, ni conflictivo, la verdad.
El Can Rull és 6è amb 11 punts i aprofita les 3 últimes jornades sense perdre per començar a allunyar-se de la part baixa de la classificació.
Setens amb 2 punts menys que el Can Rull es troba al Sabadell Nord.
Els de Can Urià, que entre descansos i derrotes feia més d'un mes que no guanyava, va tornar a saborir el triomf amb una sòlida actuació contra el Natació Terrassa per 3-1. Ayman Hasni va ser l'autor d'un doblet.
Estamos perdiendo y se nos complica la cosa, que llevamos una mala racha, pues el equipo sale adelante a pesar de eso. Bueno, un balón suelto en el área ahí, lo que ojo la engancho y va para adentro. Luego sí que ya el segundo gol fue más elaborado, una pared entre mi compañero Siriki y yo, y ya me deja enfrente el portero y la pego con el exterior y va para adentro.
Els dos equips acabaran la setmana vinent la primera volta de la Lliga, el Can Rull visitant l'Olímpic Can Fatjó de Rubí i el Sabadell Nord rebent el Ripollet. L'altre integrant sabadellenc del grup, el Tibidabo Torre-Romeu, descansava aquest cap de setmana i torna a no tenir partit aquesta jornada al tocar-li l'enfrontament contra el Cerdanyola B, que va abandonar la competició.
Poc més de 20 minuts perquè arrenqui a la Fine Network Aquàtics de Can Llong la tornada de l'Estralpul Natació Sabadell a la competició domèstica.
Després del partit de dissabte a la final de la Supercopa d'Europa i del debut de la Champions contra el Fenerbahçe, el Natació Sabadell recupera avui el duel de Lliga ajornat contra el Sant Andreu. El principal dubte és saber com s'hauran recuperat els waterpolistes sabadellencs d'aquest esforç titànic d'haver jugat contra el Fenerbahçe i Prorreco en menys de 72 hores, una incògnita que comparteix el mateix Quim Colet.
Hem de veure aquesta setmana que més top és impossible a nivell d'exigència física. Aleshores, doncs, hem de veure exactament, intentar recuperar una sèrie de jugadors i, sobretot, bueno, mentalment, veure exactament també com l'equip ho sap portar això. Ara és molt important, hem de canviar el xip completament. Dos equips de lliga estatal, amb la qual ens ho posaran complicat, molt complicat, perquè bueno, també hem de baixar i el més ràpidament possible, diguéssim, d'aquest núvol que és la competició europea, però que a la competició domèstica t'hi has de posar.
Davant a tot això hi ha un cue enganyós. El Sant Andreu ha perdut els 4 partits que ha disputat, però tots contra rivals de la part alta. El duel arrencarà a Can Llong a 7:45 del vespre.
En voleibol, doble derrota dels sèniors del Club Natació Sabadell contra equips de la part alta.
El masculí va caure a la pista del Familycaix Xàtiva per 3-1, però es manté a la zona plàcida de la taula i no hauria de tenir a priori problemes per mantenir la plaça Superliga 2. Els de Roberto Posato reben dissabte el penúltim classificat, el Club Volei Saragossa, que només ha guanyat un partit en el que va de Lliga. El tècnic creu que serà un partit tranquil.
M'espero un partit fàcil, plàcid i ràpid. I, bueno, jo vaig veure l'equip i un equip que en principi no ens preocupa. O sigui, hauria de ser, més a més en casa, hauria de ser un partit controlable.
El partit entre sabadellencs i aragonesos començarà dissabte a 4:45 de la tarda a les Naus.
El femení tampoc va ser capaç de guanyar el seu partit.
Les de Xavi Parales van perdre la pista del Sassell Lleida, líders de la Primera Nacional, per un contundent 3-0. Si dissabte s'enfrontaven a les primeres classificades, aquest cap de setmana es veuran les cares amb les segones. El Ramon Soler de l'Hospitalet. Marina Calla, jugadora del club, afirma que les barcelonines són potser més potents que les de Lleida.
Segons el que ens ha dit el nostre entrenador, és un equip molt, molt fort, que està trepitjant ara molt, i doncs ens ha dit que probablement està al nivell de Lleida o inclús millor. És a dir, que ens enfrontem a un equip molt bo, però jo crec que si ens esforcem i ho sabem gestionar, potser podem plantar-los de cara.
El partit arrencarà a 7:45 de la tarda a les Naus.
Les tintoreres del Sabadell Rugby Club afronten aquest cap de setmana un test clau per mesurar les opcions reals de guanyar la segona catalana.
Les d'Elisabet Graner s'enfronten a la fusió de Cocos i Poblenou B a Viladecans, una unió que es troba només un punt a la classificació de segona catalana. L'entrenadora Arlequinada assegura que, tot i tenir moltes baixes, lluitaran per tirar el partit endavant.
Tenim moltes lesionades, estem sospesant com plantes el partit encara. Just avui parlava amb l'altre entrenador, el Pep, el de Badalona, i és una mica complicat. El que passa que sí que tenim un bon equip, estem treballant molt des de l'inici de pretemporada i anirem a donar-ho tot.
Serà un partit clau per les tintoreres, doncs, que mesurarà les opcions de l'equip de cara al que queda de temporada. L'enfrontament arrencarà al municipal de la Torre Roja de Viladecans dissabte a 8:15 del vespre.
I l'equip masculí, per la seva banda, va tancar dissabte la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata.
Els de Leandro Gutmann van guanyar la darrera jornada de la fase d'ascens 12-25 al camp del Quebrantahuesos aragonès. Aquesta setmana se celebrarà el sorteig de la Primera Catalana, on els arlequinats jugaran a la segona part de la Lliga.
Gràcies, Helena. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 7:45. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 23 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 8 amb el Cafè de la Ràdio.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.